Què tal, Tigre?
Bé.
Avui t'obrim la gàbia, tot i que queda un dia pel partit del Barça, perquè necessitem pujar ànims. Com veus tu a l'equip de Flick?
Bueno, jo crec que l'equip de Flick avui no hem
de
pujar. De
qui? L'equip de qui?
De Flick.
Ah, ara ho has dit bé.
De Flick, si són normals, si són deportistes, si són i volen el Barça i estimen la casa que els està mantenint amb aquest solet que fot, que avui ha sortit al carrer i es veu un dia de collons, que es tindria que pagar per poder viure en aquest país, i ells estan cobrant una pastora, que us hi cagueu, i millor, més poder-ho tingui de cobrar, aquests tres punts no els podrem perdre.
Els de demà no els podem perdre,
perquè penseu una cosa, estem obligats, ara tenim moltes baixes, molt bé, però els que esteu jugant sou gent que esteu acreditant-ho. Esteu acreditant una cosa molt clara, de que sou jugadors que esteu fitxat al Barça. O el president és tot, tu, i el secretari tècnic també, o és que vosaltres no li voleu donar la raó. Llavors, doneu-li la raó, per favor. Doneu-li la raó, humilitat, treball i sacrifici, no regalaran res, però els tres punts cap a baix. Vinga, cigales.
Més clar, aigua. Avui hem obert la gàbia al Tigre, al Jaume Creixell. Amb ell analitzarem l'actualitat esportiva que passa pel partit que el Barça jugarà demà al camp del Bruges. L'equip entrena a Barcelona i Hansi Flick més un jugador ja faran la roda de premsa aquesta tarda a la ciutat belga. Però s'ha posat de moda això de que els equips entrenin al seu estadi, a la seva ciutat esportiva, per evitar, Jaume, que el rival pugui espiar l'entrenament, ja que només els primers 15 minuts són oberts. La resta són tancats i tothom vol la màxima privacitat possible. Ho va fer el Madrid ahir, abans del partit contra el Liverpool. Ho fa també el Barça avui, abans del seu contra el Bruges.
I això, el que sí que està claríssim és que entrenar en un lloc, entrenar en l'altre, tot el que no s'ha... Poden fer uns estiraments, poden fer uns moviments, poden tocar pilota, però abans d'un partit tampoc es pot fotre un entrenament de forquilla i tenedor.
Del que has vist als 15 minuts, Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa que puguem destacar?
Que no ha acabat l'entrenament Christensen. Ha fet una part amb el grup, ahir es va entrenar, avui ha fet l'escalfament i després s'ha retirat de l'entrenament a entrenar-se al marge. Per tant, és possible que continuï fora de la llista de convocats. Era l'única novetat que preveiem de cara a aquest viatge a Bruges. L'equip s'està acabant d'entrenar ara. Després el que farà el conjunt blaugrana és vestir-se i cap a l'aeroport, perquè viatjaran després d'aquesta sessió i parlaran Hansi Flick i Robert Lewandowski. El polonès pren la paraula avui a partir de les 7 de la tarda. L'escoltarem a la graderia del balcó a la prèvia d'aquest partit contra el Bruges.
Porque voy a marcar 3 goles de Brujos.
Hat-trick?
Hat-trick contra Brujos. Y estoy mucho con ganas ya de trabajo y por ahora volver a demostrar que yo estoy como si tuviera 25 años.
Lewandowski ja va tornar a tenir minuts l'altre dia, el partit de Lliga, igual que Dani Olmo. Dels altres lesionats encara no recupera ningú, Hansi Flick.
No recupera ningú. Estan tots... Joan Garcia, ja vam explicar els darrers dies que si volguessin podria entrar a la llista de convocats i jugar, però volen anar amb cautela, i la resta estan lesionats encara. De fet, Rafinha l'he vist entrar i sortir en 5 minuts, per tant no està ni entrenant encara amb el grup, perquè parla de Gavi i Pedri continua fora, perquè fins després de l'aturada no estarà. Per tant, no recupera absolutament a ningú de cara a aquest partit.
Bruno, requadrem aquesta informació, que Hansi Flick considera Rafinha igual d'important que Lamine Yamal o Pedri per al joc del seu Barça, i que es va emprenyar bastant quan la setmana del Clàssic Rafinha es va tornar a lesionar, ja que va preguntar a tothom què és el que havia passat. Ell tenia com a pla de partit que jugués al Bernabéu, no titular, però sí que fos important. Va començar a entrenar, va notar unes molèsties, no li van fer el cas necessari a aquelles molèsties, i l'endemà, en una gestió mala, dolenta dels esforços, una mala gestió dels esforços, Rafinha es va tornar a trencar. Bruno.
Per fer-ho més gràfic, sí que podem dir que si s'estigués fent un reportatge d'aquest de temporada del Barça d'aquest any 2 de Flick, l'emprenyada de Flick hagués estat un dels moments més importants, m'expliquen de tot el reportatge, perquè es va cabrejar molt, sincerament, i aquest cabreig té a veure amb el que dèiem, que per ell és absolutament clau, Rafinha, perquè l'equip torni a ser el de la temporada passada.
Gràcies, Bruno. Tigre, Rafinha què?
És que si parlo direu un baquet. Que ha d'estar borratxo o què?
Per?
I no, m'he fotut un tallat, eh?
Ja ho sé, que no veus
entenc,
tu al matí.
No entenc. No entenc que el futbol ara sigui una matemàtica, una ciència exacta, i havent-hi abans entrenàvem 5, em permets, no? Abans entrenàvem dels 5 dies a la setmana, a les 8 de la nit. I jugàvem a vegades la copa aquesta que se juga d'Espanya, també la jugàvem i fèiem viatge durant la setmana. Tants molèsties i tants esguitxos i tanta hòstia no havia vist mai. Jo quan veig el que ens calenta el Barça i que quan porta 5 o 10 minuts comencen a xutar fort a porta, m'agafen uns mal de ventres. A mi, perquè jo no tinc ni idea. Jo, és la meva veritat.
Sí, és evident. Cuidado, que el futbol ha evolucionat,
Tigre. Jo no em poso amb ningú. Jo no em poso amb ningú.
Però de Rafinha.
Però els que jugaven amb mi i no tenien tirons i entrenaven a les 8 de la nit, s'aixecaven a les 7 del matí per anar a pencar. Entesos? És com si tinguéssim partit, també. El que sí, amb els meus equips, abans d'entrenar, hi havia un quart d'hora d'estiraments i a l'acabar tothom es quedava allà i feia un quart d'hora o 20 minuts d'estiraments manat per l'únic preparació físic que tenia.
O sigui, tu creus que no calen tants preparadors físics i tanta mandanga?
Me cago en l'hòstia, però si hi ha més treballadors que... Escolta, jo dic el que penso, que no tinc raó,
nois. Sí, però de Rafinha, no, que és el que t'he preguntat, què?
El Rafinha, que el Rafinha no ho entenc. El Rafinha està lesionat, doncs el necessitem. Eh? I si el que el va mirar i que va dir que això no era res i que ja podia entrenar i l'endemà li va fotre una altra vegada la fiblada, que li comprin una calavera i una pinta, li fotin el sello i el fotin al rec, perquè no serveix per tallar.
Un fisioterapeuta a la rua.
Home,
és més...
No.
Al carrer.
Parlo en sèrio, eh? Jo és que no ho entenc. El mentider més important del futbol que hi ha hagut aquí, que ha sigut el Dembélé aquest...
Dembélé.
El primer partit que va sortir al camp del Getafe, que li va fotre un tirón que li va agafar hasta la cara...
És veritat, es va lesionar.
No va córrer ni per anar a cobrar, ni va fotre un moviment. L'altre dia hi havia el de l'antecentro que me'n vaig emprenyar com la mare que m'ha parit, que es diu... Com es diu aquest?
Ferran? El del Barça?
El del Barça.
El titular va ser Ferran, després va sortir Lewandowski.
El Lewandowski estava per sortir després d'una lesió, eh? Estava calentant allà, llegint el Marca.
No escalfava gaire.
No es va ni moure, allà parat.
Va, ara continuem, Tigre.
Totes aquestes coses és el que heu de mirar, eh? I de que no tants invents, i anem-hi, que jo comprenc que sigui tot més d'allò, però cuidado. Que abans entrenàvem 2 hores i els altres treballàvem 8 hores, eh? Ara no, eh? Ara aquí, me cago en l'òtia, aquí es treballa un dia i s'ha acabat el bròquil, eh?
Juan Jiménez, què tal, com estàs?
Hola, sí que, bon dia.
Avui us recomano que llegiu al diari AS l'entrevista que el Juan Jiménez fa al director esportiu del Bruges, que és un tio que té 37 anys i en porta 15 al club... Ha passat per les categories inferiors com a entrenador. Ara, insisteixo, és el director esportiu. Es diu Debi Rigó. I te felicito, Juan, porque la entrevista es súper interesante. El personaje llama la atención y explica bien cuál es la filosofía de un club que se ha convertido en el más grande de Bélgica por encima del Anderlecht, ¿no?
Sí, sí. Bueno, gracias por el detalle, pero bueno, esa entrevista... Son de esas que se hacen casi solas, ¿no? Porque es un chico que habla muy bien y que tiene claro, yo creo, un poco el proyecto que pusieron en marcha en el Bruja hace 13, 14 años. Y bueno, el objetivo era recuperar la grandeza, porque, como tú decías, el Anderlecht durante 3 décadas pues, fue el que gobernó en Bélgica, pero es verdad que el Brujas tiene una tradición alta aquí en el país y bueno, y en Europa, ¿no? Un finalista, el único finalista belga de Copa Europa, es finalista de la UEFA y bueno, es un equipo que se estaba perdiendo y lo han recuperado.
Es un equipo que aposta per futbolistes joves, que revaloritza i després traspassa. En tenen un, el va destacar el Bruno Alemany, Ordóñez, per qui ja han rebutjat una oferta de 32 milions d'euros més variables perquè creuen que el proper estiu poden treure més diners. Venen sobretot a la Premier, a Itàlia i a Alemanya, no tant a Espanya, tot i que alguna operació han fet, perquè explica en aquesta entrevista al diari AS de Virrigó que encara no aconsegueixen optar a jugadors que després puguin tenir nivell pel Barça o el Madrid, aunque entiendo de lo que leemos en esta entrevista que es uno de los objetivos, ¿no? Porque el Brujas es un equipo trampolín que aprovecha estas operaciones para ganar dinero y está saneado, de hecho, económicamente.
Sí, sí, bueno, de hecho tienen, creo que son 100 millones de capital propio ahora mismo, es decir, que compran barato, venden caro, creo que le ayuda, también lo explica ahí en la entrevista Rigó, que tienen un equipo, llámalo filial, llámalo satélite, que es el Next, que juega en la segunda división belga, e incluso, o sea, hay jugadores que sí finchan para el primer equipo con la pretensión de venderlos, pero incluso hay jóvenes que a los que, mira, por ejemplo, hay un caso español, Alejandro Granados, que es un chico de Alicante, al que firmaron por 1 millón de euros, y bueno, son apuestas que a veces salen, a veces no, pero como te digo, el modelo sí lo tienen claro. Es un club que ficha jugadores, digamos, que no están terminados de hacer, pero que tienen talento, y luego lo venden, porque igual que otros clubes como el Barça, entre comillas, son finalistas y no aspiran a eso, esta gente sabe que su modelo de negocio y su supervivencia está en vender.
Dice, compramos productos no finalizados, referencia a jugadores, y luego trabajamos con ellos para acabarlos traspasando y guanyant diners. David Rigó, que és protagonista avui en aquesta entrevista al diari AS, que us recomano, alguns àudios que podem emetre al Que t'hi jugues, per exemple, sobre l'estil del rival del Barça en Champions demà. L'estil del Brujas, segons David Rigó.
El estilo de Brujas es de mucha intensidad, siempre intentando a dominar el juego, lo que no va a ser fácil contra Barça, pero con la idea de siempre dominar en el campo del rival, de crear ocasiones y de ir por cada balón. Además, nuestro lema es no sweat, no glory, si no sudas, no hay gloria, y se nota la identidad del jugador, se van a full, al 100%, y ahí nosotros no vamos a cambiar nuestra filosofía. Lógicamente, tampoco vamos a ser de puerta abierta detrás y de ir todos por delante porque el Barça nos va a matar, pero siempre, no vamos a cambiar nuestra filosofía porque es contra el Barça, y así lo hicimos también contra el Madrid hace un par de años cuando empatamos en Bernabéu.
Si no sudas, no hay gloria. És el lema del Bruges, segons ens explica al diari AS el seu director esportiu, David Rigó, que ¿por qué habla tan bien castellano?
Tiene un máster multilingüe y, de hecho, él acompañó a jugadores cuando llegaron a Brujas como Víctor Vázquez y Vaca. Y yo tengo la sensación de que esa fue una primera puerta para que él ya luego se fuera incorporando al área técnica del club. Digamos que un caso Mourinho, entre comillas, pero tal vez mejorado, porque obviamente este chico tiene pues esa formación multilingüe, pero aparte tiene máster en fútbol y toda esa historia.
El Juan Jiménez aprofita y le pregunta per Lamine Yamal, el director esportivo del Brujas, responde eso.
Lo que veo desde distancia, con mucho respeto, es que es un jugador grandísimo, un gran talento de fútbol. Va a ser importante tener un buen entorno que le proteja un poco de todo lo que le pasa. Y sí, el Barça como club, lo que estoy convencido que sí, y el entorno, sus agentes y todo, y su familia, le puede reposicionar en el enfoque que tiene que tener jugar al fútbol, todo saldría bien, sin duda. Pero ahí está el riesgo, ¿sabes? Hay muchas tentaciones y nunca se sabe cómo cambia de verdad la vida de un jugador cuando está a ese nivel, porque todo el mundo espera algo de él.
Vas dient que sí amb el cap, quan escoltes a Rigó parlant de la Lamine Yamal.
És que això és un elegit, i això que ha dit aquest home, qualsevol que vegi, que entengui una mica de futbol, ho sap. Li han de posar una persona que el guiï, una persona que l'entengui, una persona que parli amb ell, una persona que li caigui bé, mútuament es caiguin bé, perquè si et foten un baranda que tu no el pots veure, que llavors tot clar, el que et diu t'entra per una orella i et surt per l'altra. i si aconsegueixen fer això, i que se'n doni compte que la botifarra és molt llarga i la vida és molt curta, i llavors que si ara té el que té ara, que té la lumbàlgia aquesta, tu sempre, sempre debajo, nunca encima.
És una frase per la història. Que la minya mal s'adoni, que la botifarra es molt llarga y la vida muy curta. Juan Jiménez, felicidades por la entrevista. Te leemos en el diario AS. Gracias por compartirla con nosotros.
Nada, un abrazo, señor.
¿Sabes de gestionar molts pares en la teva etapa d'entrenador, Tigre, o no?
Bueno, yo no, porque el fútbol base no le he tocat molt. Només lo vaig tocar quan traia el carnet. I, però el que sí està claríssim de que jo l'estimava molt i sempre que podia estava veient-lo com entrenaven i tal perquè m'agradava, no? Però el dels pares és veritat. Jo quan m'ha preguntat algú, coneixes algú per posar el meu pare i el meu fill en un equip i tal? Dic, bueno, dic, ja trobarem un equip, però cuidado. Ho fot bé el teu fill. Home, juga de collons, escolta'm una cosa. El teu fill el que té que jugar és a futbol. Tenir el cap net i en vez d'estar a la plaça a tirar petardos o a fumar, que estigui fent deport. I això és el més important. L'altre que et surti, ja et dic jo que de Messi se'n surten només un cada 100 anys.
El Barça juga demà contra el Bruges amb molts nens, també adults, en una jornada de Champions que comença avui. Bruno, ara parlarem del Madrid, que s'enfronta al Liverpool a Anfield, però hi ha partits guapos com, per exemple, el Bayern-Paris Saint-Germain.
Sí, tu ja saps, sí, que a mi el nou format de la Champions m'agrada molt, però algú m'haurà d'explicar qui ha tingut la idea de posar el mateix horari quan hi ha quatre horaris diferents, el Liverpool-Real Madrid i el PSG-Bayern, que són segurament a ulls de tothom els dos millors partits que hi ha en aquesta jornada 4 de la Champions. Però bé, aquest és un altre debat. Arriben els dos realment bé a la Champions. El Paris Saint-Germain, amb el problema de les baixes, de la baixa de Doué, Dembélé està tocat, com t'explicava ahir el Marcos López, i no s'espera que sigui titular al partit d'aquesta nit. En qualsevol cas, dos dels grans candidats a la Champions. I m'ha cridat l'atenció com parlava Vincent Kompany, el tècnic del Bayern, de Luis Enrique. Ho escoltem.
Die allergrößte Stars im Welt hier. Und er ist gekommen und hat schon eine...
Si no em corregeix el Bermúdez, explica Vincent Kompany que hi ha grans estrelles, que han fitxat grans estrelles, però que el que més li crida l'atenció del Paris Saint-Germain és la revolució que ha fet Luis Enrique dintre de l'equip, el joc de l'equip, i que li sembla un equip d'autor i un equip impressionant. És el gran partit, juga a les 9 de la nit. Recordem que també jugarà l'Atlético de Madrid al camp del Sant Julià, com et deia abans el Xavi Seixó.
Fins que has tallat el tall, perquè clar, jo només he començat sentint que hi ha moltes estrelles i tant, no sé quantos, però després ja no he, saps? Ja has tallat.
Ho he fet expressament. Im Welt, hier.
Hi ha moltes grans estrelles del món aquí.
Però hi ha una revolució en aquest equip
que ell
ha
portat l'equip amb molts jugadors joves i ja està.
Ja està, sí. El revolucioner, que és el que ens interessa.
Revolucioner!
Queda clar i es refereix a Luis Enrique.
Ens van guanyar per un gol. Per un gol i perquè la vam cagar nosaltres.
El Paris Saint-Germain.
Sí, senyor.
Jaume, podíem haver perdut 1-3 aquell partit.
No
és
igual.
4,
alguna vegada pots anys a guanyar per 10 i no guanyes per un. Llavors, aleshores, això que serveixi de sempre al Barça, de que no sou tan totxos com us creieu i que si feu les coses ben fetes, ni Paris Saint-Germain ni el que sigui. Nosaltres
avui
hem de guanyar.
Aquest gran partit i també el Liverpool-Madrid. Xavi Alonso, a la prèvia, ha hagut de parlar una vegada més del cas Vinícius.
No, a mí, yo ya lo dije ya del tema la semana pasada, ¿no? Para mí fue muy importante que lo habláramos el miércoles, que él lo hablara con todos los compañeros, conmigo mismo, y se quedó bien zanjado, ¿no? Y son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan, y que se cerró el tema y ahí se quedó.
Hausen li va a treure ferro.
Si te digo la verdad, en la prensa se escribió mucho y habéis hecho mucho lío para algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, que me parecía justo y, claro, no, es un compañero increíble, muy buena gente y, claro, no pasa nada. Estas cosas pasan en el fútbol.
Joaquín Maroto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Hoy Vinicius titular.
Sí, hoy va a jugar de titular y luego ya veremos a ver si su comportamiento va siendo más acorde con lo que espera el Madrid, sin tantas salidas de tono como la de los últimos cambios, y a ver si es posible. Yo no me lo creo mucho, te voy a decir, porque hay cosas que son difíciles o imposibles, ¿no? No se le pueden quitar las manchas a un leopardo, por ejemplo, ¿no? Pues esto yo lo veo una misión casi parecida, ¿no?
En el Madrid, ¿qué dicen de Vinicius? Lo que piensa Xavi Alonso más o menos lo sabemos porque le escuchamos en rueda de prensa hablar y el otro día lo puso titular, pero Florentino Pérez, de Vinicius, ¿qué dice? ¿Qué piensa?
Bueno, el presidente tiene una grandísima relación con Vinicius y además está ya avanzando en la renovación, ¿no? Pero es verdad que el último episodio, el del cambio ese con Aspavientos, no le ha gustado un pelo, se enfadó mucho, y se enfadó mucho con él, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque Florentino es de mecha corta, o sea, puede ir, todo va muy bien, va todo estupendamente, no hay ningún problema de nada, pero de repente giran los acontecimientos y donde era una cosa es otra, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Cristiano Ronaldo o a Sergio Ramos.
¿Está contento en el Madrid con el inicio de temporada del equipo, con Xavi Alonso, con el juego, las victorias? Sí. Entiendo que sí, porque el Madrid ha ganado todos los partidos excepto uno, el del Atlético de Madrid, que perdió.
Sí. Bueno, vamos a ver, hay mucho que mejorar y hay mucho que hacer. Y no estaban satisfechos con el desempeño del equipo, con el juego del equipo, hasta la primera parte del Valencia, la última jornada de Liga. La primera parte del Valencia, ahí sí que se vio lo que la gente del Madrid espera del equipo, ¿no? Pero a Xavi todavía le queda bastante trabajo y piezas por encajar. Por ejemplo, el hecho de que Valverde esté jugando en el lateral derecho, me temo que no va a ser un recurso, sino que se va a convertir en una situación, porque Carvajal ya las lesiones le tienen prácticamente fuera. Va a ser difícil que veamos otra vez a lo que era Carvajal a su máxima expresión, ¿no? Eso va a ser difícil que vuelva, y Trent necesita un compañero de viaje en esa banda. Entonces yo ahí ya es un problema que tiene que resolver el entrenador. Otro es la presencia de Camavinga en el centro del campo, que yo creo que hoy va a jugar como jugó contra el Barça, ¿no? Porque esa es la versión, digamos, seria del Madrid, ¿no? Y luego tiene que resolver el asunto de los dos brasileños y de Mbappé. No es fácil, y ahí es donde se va a ver si Xavi tiene cuajo o no para estar en este equipo.
Bruno, el Liverpool l'any passat va pintar la cara al Madrid, va ser un dels primers avisos al Madrid d'Ancelotti, la derrota a Anfield. El que passa és que l'equip, tot i la inversió en fitxatges d'aquest estiu, amb pràcticament 500 milions d'euros gastats, amb Alexander Isak, Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong, no sé si és per l'impacte de la mort de Diogo Jota, del que no s'han recuperat o què, però crec que ha perdut 6 dels últims 8 partits, no?
Sí, va enterrar, tallar l'hemorràgia de derrotes a l'últim partit contra l'Aston Villa, que va ser una victòria més patida del que assenyala el marcador, però sí, l'equip no estava funcionant, cap dels nous fitxatges està funcionant al nivell que s'esperava. Wirtz no es pot dir que sigui titular indiscutible, Isak està lesionat i no jugarà el partit d'avui, Ekitike, per qui han pagat 95 milions, tampoc està acabant de resoldre alguns problemes que tenia l'equip. Jo crec que troben molt a faltar també Luis Díaz, que és un jugador que li donava moltíssima a l'equip a nivell de desmarcades, com mossegava una mica el que li passa al Barça amb Rafinha, podem fer aquest paral·lelisme, i l'equip no està bé, realment està a 6 punts del líder a la Premier, però el més important és que no està funcionant com a
perquè equip. Del que has vist tu fins ara a la Champions, aquesta és la quarta jornada, més els partits que veus de les diferents lligues d'Europa, si haguessis de fer un rànquing ara mateix dels equips que millor estan, a qui posaries?
Poso al Bayern el primer. No només pels números, les sensacions. És veritat que no me n'acabo de refiar de la seva defensa a les eliminatòries, però si he de fer cas al joc, que és el que m'estàs preguntant, al que he vist fins ara, el Bayern és que t'arrossega, et passa per damunt, és un equip que et pressiona, que et roba la pilota, que és vertical però que també pot tenir la pilota, i Olise, Luis Díaz i Harry Kane per mi ara mateix són el millor trident que hi ha a Europa, per tant Bayern al número 1. El PSG, que a la Lliga està fent una mica el tonto amb algunes baixes que té, el posaria en un segon esglaó, perquè s'ha de dir, l'equip de Luis Enrique a la Champions no només ha guanyat a Montjuïc al Barça, sinó que ha golejat a l'Inter, que està funcionant realment bé, va guanyar 2-7 l'últim partit, perquè ens fem una idea, i tenint expulsats. I segurament el tercer esglau ja ho tinc una mica més, posaria el Bayern, l'Arsenal segurament, si he de fer un top 3 posaria l'Arsenal com a tercer, perquè és que és una roca, és un equip gairebé impossible de fer-li un gol. Des del 28 de setembre no rep cap gol a cap competició, no et parlo a la Champions ni a la Premier, no ha rebut un gol des de fa més d'un mes l'equip de Mikel Arteta.
Jaume, i tu, tot i aquest inici titubejant del Barça, el veus competint per la Champions aquesta temporada?
Jo crec que sí. Jo sí, perquè si no, llavors que no seria culer. I a part, ho sento.
Però ho dius per convicció.
Convicció. De moment, qui és que pot dir que no la pot guanyar? Que posi aquí ara, que li fot un premi d'un milió de peles.
O sigui, no hi ha ningú que pugui dir que el Barça no pot guanyar la Champions.
I com que no ho poden dir, llavors el Barça el que tenen que fer és arreglar una mica això i que tinguem la plantilla bé i que fotin una conjura a tots i que vagin al torró i que aquí, escolta, qui vulgui guanyar, que comenci a córrer 3 dies abans. S'ha acabat.
Conjura a torró i a córrer 3 dies abans. Al Madrid le van exigir ganar la Champions, Joaquín?
Hombre, si nos dan un millón de pelas, como dice el Jaume, pues...
nadie lo puede decir, Joaquín. Nadie lo puede decir, Joaquín. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Que no la puede ganar? No, señor. De momento, para mí, la puede ganar.
Que sí, que sí, que sí. Yo no digo que el Barça...
I el futbol dona moltes voltes, eh? Que la temporada és molt llarga.
Yo te oigo a ti, tengo tanta moral como tú.
Claro, pero escucha, yo para mí, siempre, el Madrid y el Barça son favoritos en cualquier competición que disputan. Y luego, porque además, todos los equipos que juegan contra el Madrid contra el Barça, los que van preocupados son ellos.
Claro.
Luego se puede ganar o perder, pero es verdad que el Madrid y el Barça son siempre favoritos en todo, ¿no?
Es el peso de la historia.
El peso de la historia y el peso de los jugadores. Es que el Barça, oye, cuando se le va a regular porque no tiene para fichar, aparece Lamine Yamal, que es mejor que cualquier fichaje. Y cuando tiene dinero para fichar, pues no te voy a decir, en el Barça han jugado los mejores, ¿no? O sea, Romario, Maradona, no voy a recordar ahora toda la retaila, pero vamos, los mejores, ¿no? Y el Madrid tiene que también tiene los mejores. Ahora tiene Mbappé, que bueno, yo oí a Bruno decir que el Bayern juega muy bien, que tiene un tridente estupendo y tal, que es verdad, pero el Madrid tiene Mbappé. Entonces parece que no está haciendo nada, pum, te coge y te mete 2 goles.
Sí, señor.
El Madrid y el Barça son siempre candidatos.
Y a mí también, Tini, y a Madrid.
Vini, es verdad. Es
que también siempre está hablando de lo mismo, pero yo que también es Maroto de equilibrio. Maroto, tienes que hablar más de mí. A segunda, tonto.
A segunda, por hablar mal de ti.
Bueno. Eso.
A Tigre, me encanta verte en forma.
Aquests haguessin tingut en el camp de les Corts a les avalanxes del Gol Sur.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.